Digues, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 11 de gener del 2023, a aquesta hora. Encara no tenim el primer finalista de la Supercopa d'Espanya. Està la pròrroga al Madrid-València. Anirem cap a RAC més 1 per connectar-nos amb el Joan Maria Pou, la Marta Ramon des de l'Aràbia Saudita, el Jaume Molló, el Damià López i el Dani Solsona, que ens estan explicant des de les 8 aquesta primera semifinal, ara mateix empatada a un gol i a la recta final de la pròrroga.
Ceballos cap a l'esquerra una altra vegada.
Què tal, companys?
Bona nit, Aleix.
Com esteu? Bona nit.
Ets per aquí, Aleix?
Sí, aquí estic, aquí estic. Ho sentim perfectament. Com van les coses? Molts nervis o no en aquesta pròrroga?
Ui.
Home. Pou, què dius?
A veure, el ritme no és allò de vertigen, però clar, empat a un al marcador, minut 9 de la segona part de la pròrroga, per tant... Tenim els penals a tocar. I ara sí que hi ha hagut 3-4 oportunitats de gol a les dues porteries, però en tot cas partit molt, molt baix de ritme, amb poca intensitat, amb algunes oportunitats de gol. Tant Martasvili com Courtois han estat claus en els seus equips, però si no hi ha cap gol en els propers 6-7 minuts... Haurem de cantar uns penals a la sintonia de RAC1, Aleix.
Ja tindria nassos, que et toqués cantar uns penals del Madrid-València, Pou.
Sí, arriat. Si m'ho arriben a dir fa uns anys, no m'ho crec.
No. Que, per cert, n'he vist una de molt clara del fill de Rufete, que està jugant amb el València, no?, ara mateix.
N'ha tingut dues de claríssimes, una a la primera part de la pròrroga i la més clara de totes ara fa 3 o 4 minuts amb una aturada estratosfèrica de Courtois.
Ja canvia el València, marxa Almeida i en el seu lloc hi entra Guillamón.
Home, però home, no Solsona?
Sí. A veure, m'ha sorprès que no jugués Guillamón, no sé si estava tocat o no, però Almeida, que és un interior... Que juga molt bé a futbol i és jove, doncs jugant en aquesta posició, el que passa que és doble, ha fet doble pivot
quan compte juguen... que surt el València, compte que surt el València. Hugo Dura la posa en profunditat, corna. Rüdiger ha evitat el control de Fran Pérez, que està sent protagonista, està sent protagonista el jugador del València, que ara hauria rebut per tornar a encarar Courtois. Ho ha evitat Rüdiger.
La segona part de la pròrroga per mi és més del València.
Sí.
Això que semblava des de la redacció que estàvem veient el partit que estava fos el València al final dels 90 minuts, però no ha revifat.
No, perquè és que el ritme en cap moment ha estat allò de molta intensitat durant molts minuts, i ho ha dit el Dani, aquest ritme li convé molt més al València. I de moment està aguantant bé l'equip de Gattuso. 4 minuts i mig i haurem arribat al final. La centrada de Gaià, el rebuig de la defensa, Folquier, molt bé, Folquier cap enrere per Correia, obertura de Correia a l'esquerra, evita el servei de banda Gaià, hòstia, déu-n'hi-do el partit de Gaià, està molt bé,
Molt
Cavani,
bé.
Cavani per dins, és que ara mira com ha solucionat aquí, li han enviat un meló i ha salvat la situació amb molta qualitat tècnica, dels millors del València, per mi, Gaià,
I tant, ell i Mamardesvili, per mi, sí.
Sí, clau, a la porteria clau.
Ara Ilaix s'ha equivocat en la passada, intenta esmenar-ho amb una pressió alta, no li surt bé, compte que el Madrid ha trobat espai ara al mig del camp, Asensio, la conducció d'Asensio, Asensio amb Benzema a partir d'aquí és perillosíssim, Benzema la posa per Asensio a l'interior de l'àrea, guanya la línia de fons, la centrada serà corna. Corna favorable al Madrid, 3 minuts i mig i haurem arribat al final de la pròrroga. Ara hi ha una petita picabaralla, Vinícius per allà.
Arriben els millors minuts del Madrid, no? Que ha jugat el seu millor futbol abans que s'acabessin els 90 minuts, abans de la finalització de la primera part de la pròrroga, i veurem ara.
La centrada serà d'Asensio, des de l'esquerra amb l'esquerra. Centrada d'Asensio, el rebuig contundent de la defensa, el control serà de Mendy a l'esquerra per Kroos. Kroos fa una passada en horitzontal que obliga Modric a recular per desplaçar la pilota cap a la dreta per Ceballos. La centrada de Ceballos era una finta. Continua Ceballos, se'n va cap al centre de l'atac. Ara sí que la posa a l'interior de l'àrea. Rüdiger es fa un embolic, intenta sortir el València. Folquier, deixa-la anar, que et faran falta, si no. La conducció... Ha xiulat falta sobre Kroos en l'inici de la jugada. Compte, Rüdiger i Folquier, que s'agafen
Ai. Ha de posar Pau Hernández Hernández, mentre Kroos continua adolorit, estava tocant la zona del turmell dret.
És que els jugadors, jo crec que els jugadors del València no, no s'havien adonat de la falta, eh?
Això ja és fruit dels nervis, de veure que no desencalles el partit, que potser vas a la tanda de penals, que pot passar de tot, no? Ja comença a haver-hi certs nervis i tensió al partit.
A mi m'ha fet l'efecte que era falta de Kroos a Folquier.
Però el trepitj al final, no, Dani? A Folquier a Kroos? Jo crec que xiula això a l'àrbitre.
Sembla que la vulgui Asensio, eh? Li ha fet un petó a la pilota...
i l'està col·locant ell.
Molt lluny, eh?
Té un bon xut, té una bona folla seca, a vegades li surt.
Kroos també és una de les amenaces. Ceballos corria per allà perquè és un tio optimista, però ja se'n va. Queden Kroos amb la dreta i Asensio amb l'esquerra. La pilota lluny, de la porteria, la tanca és al balcó de l'àrea. I va Asensio, el xut! Mamardasvili. Bloca la pilota amb seguretat el porter del València. Un minut i mig... No sé si s'haurà d'afegir un minut més, però estem a punt d'explicar-vos uns penals en directe a la sintonia de RAC1 per saber qui és el primer finalista de la Supercopa d'Espanya, o bé el Madrid o bé el València. Seran el rival del Barça o del Betis a la final de diumenge.
Jo et diria un minut, però la primera part n'ha afegit dos. Potser repeteix.
Té la pilota Mendy a l'esquerra, davant seu Folquier. Mendy no veu clar cap endavant, doncs cap enrere per Courtois. Un minut i sabrem quan s'afegeix. Té la pilota Rüdiger. Dos quarts i mig d'una. Ha arriat. Té la pilota Rüdiger. En Geri i en Rubi organitzen el futbol. És el còmic que volen els vostres fills.
Deixa'm sumar el Paco Cabezas i el Lluís Carrasco, que estan ja aquí a la tertúlia. Tu diràs hola, Paco.
Hola, bona nit.
Que estava rient el Paco, el Lluís.
Què tal, bona nit. Sou absolutament genial fent retransmissions.
Això, el Pou, que des de Riat a aquestes hores se li deu despertar l'humor. No,
s'inspira de matinada.
S'inspiro amb gana i... i una mica de mala hòstia es pot revolucionar el món. Té la pilota Nacho a l'esquerra per Mendy la posa per Ceballos fa un retall, continua Ceballos contra el món, sotana, final de Ceballos a la frontal, s'ha emborratxat al final el rebuig de la defensa, Mendy. Hem arribat al 15
i s'afegeixen dos minuts
i si no hi ha gols, penals. Té la pilota Ceballos, ho intenta el Madrid. Ceballos amb Modric a la dreta per Carvajal la posa per Rüdiger a la dreta de la línia de mitjos. En curt, Ceballos la torna a demanar, molt protagonisme de Ceballos en aquests minuts. La torna a deixar per Rüdiger Kroos al cercle central, pressió de Cavani, jo crec que li ha fet falta a Kroos, llei de l'avantatge. Ceballos amb Carvajal enganxat a la banda dreta, el persegueix Gaià, continua Gaià, opa, Gaià l'ha volgut fer caure a terra, no ho ha aconseguit, l'ha deixat anar per Mendy, Vinícius, un minut i això s'haurà acabat, empat a un, Vinícius cap enrere per Nacho fa l'obertura per Mendy a l'extrem, Mendy amb Benzema, la passada vertical era boníssima, molt bona l'actitud defensiva de Comert, servei de banda favorable al Madrid, 50 segons i anirem als penals si no marca el Real Madrid.
Ara no, ja penals.
No fotem.
Home, sí, ara ja no ve de 10 minuts. Té la pilota Vinícius per dins amb Benzema. La treu Moriba, que li han fet falta. Llei de l'avantatge, la té Cavani. Ui, estàs molt lluny de la porteria, noi. Aquí ni amb 20 anys ho hauria intentat. La deixa anar enrere per Gaià Cavani. Ara sí que pot intentar fer una bona passada. Vertical és bona. A veure, Fran Pérez a l'extrem. Pot ser l'última. Fran Pérez. No ho veu clar, cap enrere, per Cavani, doncs, aguantar la pilota. Un últim atac, no?
Home, un empat a fora de casa és bo.
Passada a l'esquerra per Fran Pérez, però ara intenta-ho, que queden 10 segons. Fran Pérez amb Ilaix, no ho entenc. No ho entenc, però com a mínim intenta la jugada, no?
Està demanant gairebé l'hora, està demanant quants segons queden, Gattuso.
Xiula el senyor Hernández. S'ha acabat la pròrroga amb empat a un al marcador. El primer finalista de la Supercopa d'Espanya es decidirà als penals.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin inici del Tu diràs i quina transmissió que estem vivint a RAC més 1 des de quarts de 8 del vespre, amb tota la colla. A veure, Molló, Dami, Solsona, vosaltres que porteu veient tot el partit aquí a RAC més 1, amb què us quedeu, què us ha semblat aquesta semifinal i qui creieu que mereix passar els penals?
Solsona.
L'hem viscut amb una intensitat tremenda. La veritat és que el partit molt, molt equilibrat, molt just, poca intensitat, el Madrid molt, molt el tram-tram, com ja el coneixem, i el València, doncs, còmode amb aquesta situació, perquè no hi havia transicions ràpides, no han pogut córrer els jugadors del Madrid, Vinícius no ha pogut fer cap contra, Benzema ha començat una mica bé, però també s'ha anat diluint, i el València, doncs, molt bé, fent el seu partidet, per moments ha anat a pressionar, tampoc ha estat molt exigit, i en definitiva una errada defensiva, només començar la segona part per part de Lucas Vázquez, empatat, i després sí que els porters han tingut més protagonisme, sobretot el del València.
Qui mereix guanyar, Dani, per tu, els penals?
Qui mereix? O qui vols que... O qui vull que guanyi? Qui vull que guanyi o qui d'això?
Qui mereix, qui mereix?
Qui mereix? Home, si mirem els xuts a porteria i tot això, el porter de València ha tret dos o tres bones. Courtois ha tret una boníssima al final. Hòstia, no ho sé, qui mereix. Jo diria que està al 50%. Sí,
És que per mi els penals fan justícia. Sis rematades entre pals del Madrid per tres del València. Poques aturades dels porters. És que ha estat un partit molt equilibrat, Dami.
Jo, si això fos el Barça jugar a RAC1, per sensació et diria 5 punts a Courtois, per sensacions, més que per estadística, però em fa la sensació que Courtois ha estat una miqueta més decisiu que Mamardashvili, que és que, clar, la que treu al final, aquella és increïble. 3 punts a Mamardashvili i li donaria una Gaià. Vol dir que crec que el València ha fet millor partit, crec que ha merescut més, crec que és molt meritori el que ha fet, crec que és el pitjor equip dels 4. És que és el pitjor equip, és pitjor equip que el Betis. És una decebedora actuació la del Madrid, que té problemes futbolístics, però crec que avui s'ho ha pres amb moltíssima calma, ha jugat amb foc, gairebé s'emporta un disgust, i veurem ara si ho arregla o no els penals.
Tu, Pou?
Jo he vist un partit molt, molt igualat. A mi m'ha sorprès molt el ritme del Madrid, perquè fins i tot pensant en allò, no?, de dir, no, ja arribarà el nostre moment, jo m'esperava 10 minuts, un quart d'hora d'atac i gol, i no, han estat moments molt puntuals, dos o tres minuts al final del partit, al final de la primera part de la pròrroga, però en cap moment he vist un Madrid superior, clarament superior al València. El ritme de joc afavoria molt més els interessos del València que no pas el Madrid.
És com que el Madrid, d'alguna manera, no hagués sortit a creure's que hagués de treballar gaire per doblegar el València, com si d'alguna manera per naturalesa espontània, per ser qui són, doncs s'acabés resolent a favor seu, i al final no ha estat així.
Aquests crits són del sector de la graderia, que s'acaba de donar que els xuts de penal seran el seu cantó. Seran a la dreta de la posició de RAC1 aquí a l'estadi del Rei Fahd de Riad. A la nostra dreta ja van cap allà Mamardashvili i Courtois, i evidentment ho celebren els seguidors que són en aquella zona.
Paco, Lluís, molt ràpid, voleu afegir alguna cosa? Algun favorit? Algú que s'ho mereixi més? Us ha sorprès aquests penals en la primera semi?
A mí la verdad es que no me ha sorprendido. El Real Madrid, postmundial, está siendo un equipo muy gris, muy plano, con escasa profundidad, y que deja mucho margen al rival. Creo que el Valencia ha hecho un partido bastante correcto, pero sospecho de los penaltis. Yo me acuerdo de la temporada pasada, la última final de la Copa del Rey, que Mamardashvili no detuvo ningún penalti. Vamos a ver hoy.
A veure, el primer el xutarà Cavani. Per tant, comença xutant el València. Courtois ja fent saltirons sobre la línia de gol. Després d'aquest primer penal del València, l'opinió de Lluís Carrasco. A veure l'embranzida de l'uruguaià, el 7, Cavani, un golejador nat. Courtois jugant amb el davanter, la rematada, gol!
Bé.
Courtois s'ha llançat a la seva dreta, rematada inapel·lable de Cavani. Benzema, Xinoxano, cap a la pilota. Aquesta ha semblat tot plegat, Lluís.
Jo desitjo que guanyi el València, perquè quan un equip fa una passa per davant del que s'espera i l'altre una passa per darrere del que s'espera, jo crec que s'ha de premiar a qui ha fet la passa que endavant, que ha sigut el València, i per tant espero que guanyi el València, no dic més.
El primer xut del València l'ha fet el seu golejador, el primer xut del Madrid el farà l'especialista.
Ja estic amb la Marta, eh? Es pensava que guanyarien amb l'escut, i no, els partits no es guanyen amb l'escut, sinó amb l'esforç, amb les cames.
A veure, Benzema, cara a cara amb Mamardashvili. El gol durant el partit del Madrid l'ha fet precisament el francès de penal. A veure què fa el xut. Gol! Ara Mamardashvili s'ha llançat a la seva esquerra, la pilota a la dreta, potent, inapel·lable. Gol del Madrid, gol de Benzema.
Això està canviant bastant, no? Ara els experts o els millors jugadors en principi xuten primer. Ho vam veure amb Messi a la final del Mundial, Mbappé, no?
Sí.
Perquè si no et pots quedar sense xutar, li va passar a Cristiano, recordo que sempre volia ser l'últim.
Ara ja han gastat les seves millors cartes, clar, els dos equips.
Es prepara ara Comer per part del València amb aquest ambient tan hostil.
Petó a la pilota del central de Comert,
de marcar el camí a la resta.
A veure,
un panenca, Comert, un panenca.
Courtois saltant, obrint els braços, va cap a la pilota Comert, fora.
Oh.
El xut potentíssim per sobre el travesser de la porteria de Courtois.
Es lamenta, mira cap als núvols, decebut amb el seu xut, i ara hi va Modric.
Per mi és l'únic que jo crec que és, diguem-ho així, imperdonable quan xutes un penal.
Totalment.
Que és que la pilota no vagi entre els tres pals.
Totalment.
Sí, sí.
Totalment.
No, és el mínim que crec que se li ha de demanar al xutador.
I a més a un professional.
Ara els seus companys l'animen i l'abracen.
A veure Modric, un altre futbolista en principi fiable.
I ha anat molt fora, eh? Molt fora.
Sí.
Molt. A veure Modric, Mamardashvili, pendent del xut. Gol! Doncs li han endevinat, eh?
Ui.
No sé si l'arriba a tocar, fins i tot. No sé si l'arriba a tocar Mamardashvili, però si no la toca, ha anat de molt poquet. Gol del Madrid, 2-1 pel conjunt d'Ancelotti, que té avantatge en el marcador perquè Comer ha fallat el seu penal.
Ara hi va Ilaix Moriba per part del València.
Sí que la toca, sí, una mica.
Ilaix xutarà el tercer del València.
No pot fallar ara.
No, ara ja qualsevol error pot ser definitiu. Ui, agafa molt poc embranzida, amb prou feines un parell de passes, Ilaix. Xiula l'àrbitre, Ilaix, gol! Hòstia, quin penal acaba de xutar! Però fluixíssim! Ha esperat que Courtois es llancés a la seva esquerra i res, ha tocat la pilota amb una suavitat, fins i tot jo crec un punt excessiva per la salut cardíaca dels seus aficionats.
Estil Messi,
i gol.
Estil Messi.
Sí, sí, s'ha de tenir molta sang freda per xutar un penal així,
Ara es prepara Kroos va cap allà.
Clar, és que m'estic adonant que el Madrid realment té molts especialistes.
Però molts,
Home, és que per avorrir.
I els tirava Ramos,
De panenca.
Sí, és que clar.
Això és visió de culer, et semblen tots especialistes.
I la pilota Kroos. A veure, Kroos, gol. Ha enganyat clarament Mamardashvili, que s'ha llançat a la seva dreta, la pilota a l'altra punta de la porteria. S'han xutat 3 penals, Real Madrid 3, València 2.
Ara hi va Guillamón, molt seriós, amb molta atenció, conscient del moment. Guillamón s'acosta ja al punt de penal.
De fet, és que si falla, situa ja el seu equip...
Match ball, sí, clar.
...en situació límit.
Match ball pel Madrid, si falla.
També agafa poca embranzida, pràcticament la mateixa que Ilaix, va cap a la pilota... Gol! Hòstia, quin golarro, tu.
Que bé.
A l'escaire, enganyant Courtois. Déu-n'hi-do, quin penal tan ben xutat, tu.
Comert, de moment...
Oh, sí, sí.
Sí, sí, i ara, clar, ànims per Mamardashvili de Guillamón, perquè això està ja en una situació pràcticament definitiva. De fet, si marca
ara hi va Asensio,
obligarà l'últim xutador del València a marcar.
Sí, m'imagino que serà Gaià del València, no sé si Vinícius pel Madrid, l'últim xutador. Sí.
Vinícius potser
serà ara. Podria,
sí.
Sí, és antigua, eh?
Asensio amb l'esquerra. Va, Mamardashvili, noi, espavila. Asensio, gol! Oh. Torna a enganyar...
Ni una,
torna a enganyar el porter.
Ni una.
No, no.
És que ho ha dit el Paco, diu, a la final de Copa contra el Betis, que ni un, no?
No, no, los cinco se los marcaron.
Vini al palla. I ho heu dit bé, eh? Hi va Gaià, hi va el capità del València.
Ho blaqueja una mica, eh, Mavardashvili?
Sí, sí. Va cap a la pilota, Gaià.
Gaià... anem a veure, eh, Gaià.
Dubtes, eh, Dani?
Doncs jo hi confio,
doncs,
eh?
Sí? Doncs si Gaià no marca, el Madrid serà finalista de la Supercopa d'Espanya. Gaià amb l'esquerra, també agafa poca embranzida, xiula l'àrbitre, va cap a la pilota Gaià, l'atura Courtois, i per tant el Real Madrid es classifica per la final de la Supercopa d'Espanya de diumenge. Al final del partit 1-1, al final de la pròrroga 1-1 i a la tanda de penals el València ha fallat dos llançaments, un als núvols, l'altre aturat per Courtois. El Barça, si es classifica demà, es jugarà el primer títol de la temporada en un clàssic.
Els jugadors del Real Madrid s'abracen, han anat a fer pinya al voltant de Courtois, moltes abraçades al porter, ara se saluden els uns i els altres, i el més afectat del València amb molta diferència és Comert, per haver fallat el segon penal de la tanda del torn del València. Els companys l'han anat a buscar, l'han anat a abraçar, l'han intentat animar, però desconsolat Comert. Ja se sap que una tanda de penals és molt dramàtica i ho ha estat molt pel València. Ara els jugadors fan pinya mentre el Madrid celebra aquesta classificació per la final de diumenge. El camí cap a un hipotètic clàssic es fa més curt i el guió continua endavant.
A sort ha viscut el Real Madrid després d'un partit gris, també del València, eh? Però el Madrid se n'esperava molt més i ha acabat sobrevivint a la tanda de penals. Molló, Solsona, Damià, des de RAC més 1, voleu afegir alguna cosa més?
No, no, que tenim, vaja, jo almenys tinc ganes de clàssic, moltes ganes de clàssic. Ja ho comentàvem abans, que sapiguéssim que el Madrid passaria encara més.
Sí, que el Madrid segur que millorarà la seva versió contra el Barça si el Barça passa, que ho ha de fer, però que igualment, per molt que ho faci millor l'equip d'Ancelotti, continua sense estar bé en molts aspectes, i que si el Barça passa té una molt bona oportunitat de títol, n'estic segur.
La federació ens informa que l'MVP del partit és Courtois. Thibaut Courtois, porter del Real Madrid, ha estat escollit com el jugador més valuós d'aquesta semifinal.
Normal, normal. Solsona, vols afegir alguna cosa més?
No, no, ja està tot dit.
Molt bé. Pou, només com a titular, què t'ha semblat Xavi avui? Ara que ens centrarem ja en el Barça-Betis i en aquest possible clàssic de diumenge. Què t'ha semblat el discurs de Xavi? Com afrontes tu, després d'escoltar l'entrenador, el partit de demà, també?
A mi Xavi m'agrada com s'expressa la sala de premsa, moltes vegades és molt directe, és molt pedagògic quan parla de futbol, és valent quan li pregunten per la responsabilitat que té el seu equip o per, a vegades fins i tot, l'obligació que pot tenir el seu equip a l'hora de dubtar els títols. Jo crec que ha fet una radiografia del Betis molt completa. Jo crec que el Barça està avisat. L'eliminatòria de demà és a priori molt més igualada que la d'avui, i fixa't com ha acabat la d'avui, els penals. Vull dir que el partit d'avui jo crec que també pot servir per a l'hora de fer el discurs abans de començar, de dir, nois, ja veieu que, com deia el Lluís ara, amb l'escut no guanyes els partits, que o sortim al 100% o tirem endavant el nostre pla de partit o ens poden guanyar. El Betis és un equip amb molta qualitat tècnica, amb molt talent, amb les idees molt clares, amb una idea de joc ja molt consolidada i que ho està fent molt bé la Lliga. Per tant, seria imperdonable que el Barça es deixés sorprendre pel Betis. Serà un partit molt difícil i Xavi ho ha deixat molt clar, però jo crec que el Barça, ho dic així, té l'obligació d'eliminar el Betis i de jugar aquesta final i de jugar-se aquest títol de la Supercopa contra el Madrid, perquè si ja podia ser important guanyar aquest títol, tot i que sigui un títol menor aquí a l'inici del 2023, ara ja un partit únic amb un petit títol en joc contra el Madrid ja es converteix en una altra cosa. És a dir, una final contra el Madrid, sigui del torneig que sigui, ja és una altra història, ja té un valor diferent pel Barça i pel Madrid, i per tant ara no et pots perdre aquesta oportunitat.
Sí, sí, pot ser un punt d'inflexió, sens dubte, el que estiguem al gener. Escolta'm, et deixo anar a sopar alguna cosa, que és pràcticament la una de la matinada de l'Aràbia Saudita, i a cuidar la veu per si demà has de cantar molts gols. Pou, gràcies.
Adéu, Aleix.
Vinga, adéu-siau. Gràcies també, Jaume Molló, Dani Solsona, Damià López. Fins ara, companys.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau, descanseu. Magnífica feina la que han fet a RAC més 1 durant tota la nit en aquesta primera semifinal de la Supercopa d'Espanya. Tenim la Marta Ramon pendent, al King Fahd Stadium, a l'estadi Rei Fahd de l'Aràbia Saudita, de totes les reaccions que hi hagi després d'aquest Madrid-València. El Madrid ha guanyat els penals i serà el primer finalista aquest diumenge de la competició. Hem de fer una petita pausa. Abans, però, Miquel Agut, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser.
A banda d'aquesta semi de la Supercopa d'Espanya, estàvem pendents d'altres partits interessants avui de futbol internacional.
Exacte, i el més destacat de la jornada fins ara és que el Manchester City ha perdut 2-0 en partit d'eliminatòria de la Copa de la Lliga d'Anglaterra, per tant queda fora d'aquesta competició. Ha perdut el camp de Southampton, que és el cué de la Premier League i que està passant una temporada amb moltes penúries. És una alegria grossa pels del sud d'Anglaterra. El City, per tant, eliminat de la competició. Jo crec que és un càstig per la indumentària d'avui, groc fluorescent amb dues franges de color gris, allò pujat a la samarreta en un format horitzontal. Jo crec que és un càstig des d'aquest punt de vista. A part, el City ha de jugar contra el United, un derbi aquest cap de setmana. Potser també estaven pensant més en això que no pas en aquest partit, i en una competició que, això sí, amb Guardiola els ha anat bé fins ara. I a l'altre partit de la nit, Nottingham Forest 1, Wolverhampton Wanderers, l'equip de Saperes 1, el Forest que passa als penals. Per tant, doncs, són dos dels semifinalistes d'aquesta competició.
United, Newcastle, Nottingham i Southampton. Déu-n'hi-do, les semis que queden de la Copa de la Lliga Anglesa.
Correcte. I a França hi ha una notícia, que és que Leo Messi ha marcat el segon gol de la victòria partit de Lliga del PSG contra l'Angers per 2-0. Ha marcat al minut 72 Leo Messi, que per tant torna a marcar amb l'equip de París, líders amb 6 punts més que el Lens, que és segon classificat. I ja que hi som, t'ho remato a Itàlia, on és a la pròrroga el Milan 0, Turí 0 de la Copa.
Ahir va patir l'Inter, avui està patint el Milan en aquesta Copa italiana. I avui tornava Messi, primer partit després de guanyar el Mundial amb l'Argentina, amb el PSG, i ha marcat un golet en aquesta victòria. Per cert, hi ha rebombori, hi ha certa polèmica perquè no li han fet un homenatge per haver guanyat el Mundial al Parc dels Prínceps. Ja li van fer quan va arribar als entrenaments al PSG, però avui han decidit que no li feien cap homenatge. Bé, cosa estranya. O cosa d'equilibris en una plantilla en què hi ha Mbappé i Neymar. Ara tornem amb Lluís Carrasco, Paco Cabezas i de seguida també Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, per comentar aquesta victòria patint i els penals del Madrid i per fer la prèvia del Barça-Betis de demà.
Tu diràs amb Aleix Pariser. A Movistar hem viscut més futbol que mai. I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, torna tot el futbol i arriba la Supercopa d'Espanya amb Movistar. Gaudeix-ne amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu Samsung des de 0 euros. Movistar, la teva vida amb futbol millor. Informa't al 1004 a les botigues Movistar o a movistar.es. Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt de la nit, això és el Tu diràs, després de viure la tanda de penals d'aquesta primera semifinal de la Supercopa d'Espanya, amb Lluís Carrasco, Paco Cabezas, de seguida amb el Fernando Polo, i avui el nostre tècnic Joan Ferrús posant música dels anys 80, 90, principis del 2000, perquè a l'Islàndia hem parlat de periodistes que havien treballat al món de la nit en el seu dia. I avui farem algun remember avui quan tornem
a publicitat. Una música que no s'ha aconseguit superar.
Mai, estem d'acord? Estem d'acord, eh? Es,
en tu època se ponia esto?
Sí, 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 sí? Absolutament. Eren hits. Eren hits.
En tu època, si sou de la mateixa època, que estàs explicant.
Bé, a veure si cuela.
Bé, mentre escoltem bona música, el tu diràs d'avui, gràcies al Joan Ferrús, anem a escoltar la primera reacció d'aquesta semifinal. Marco Asensio, a Movistar.
Queríamos marcar gol cuanto antes, queríamos evitar los penaltis, pero bueno, no ha entrado el balón, estamos contentos, estamos donde queremos y el domingo va por la final y a por otro título.
Barça-Betis.
Me da igual, final, nosotros queríamos estar en la final e intentar ganarla, sea el rival que sea.
Bé, no s'ha mullat Marco Asensio. Ara que ja s'ha acabat tot, Lluís, Paco, què us ha semblat? I com veieu la possible final en clàssic?
No, la veritat és que el València, a tots els aficionats que no són madridistes, ens ha posat la mel als llavis, finalment ha imparat la lògica esportiva, que és que el Real Madrid passi l'eliminatòria, i en tot cas la final queda més bonica. Espero que el Barça faci mèrits per guanyar el València, ho ha de fer per història, per present, per construcció, per esforç, per tot plegat. Ha d'estar en aquesta final i ha de donar la talla. Esperem que sigui així i no es pot esperar una millor final per una Supercopa que un Real Madrid-Barça.
Bueno, que passe el Real Madrid a la final le da más sentido al trofeo. Sí que es cierto que es la típica competición que si la ganas al final de temporada pasa completamente desapercibida. Temporada pasada nadie recuerdo que el Madrid hubiera ganado la Supercopa de España. Pero que si la pierdes, sí que lo puedes ir pagando en las semanas consecutivas. Yo lo que espero es que el Barça, un año después de lo que se vivió en Arabia, haya aprendido algunas lecciones. Sobre todo yo recuerdo mucho la temporada pasada, cuando después de perder el Barça contra el Real Madrid, se dijo que era un punto de inflexión a favor del Barça. Y de punto de inflexión no hubo nada. No hay más que recordar cómo acabó la temporada el Barça. Hay varios aspectos que a mí, por lo menos, me obligan al optimismo. El Madrid yo creo que llega en un momento ciertamente complicado. Varios de sus mundialistas no parece que no les está costando alcanzar el nivel. De hecho, he visto la segunda parte de Modric y está a años luz de lo que venía siendo en sobre todo antes del Mundial. Luego los problemas que tienen con las lesiones, los problemas que tienen en defensa. Y el Barça, en cambio, más allá de que el juego nos pueda gustar o nos pueda parecer más o menos estético, está en una posición más o menos estable. Lo está en la Liga, que está por encima del Madrid y, por supuesto, está por encima del Betis. Y en una competición como la Supercopa, que te encuentras con un rival como el Betis, que le está sacando en la Liga 13 puntos de diferencia, bueno, más allá de los favoritismos en este tipo de partidos, yo creo que el Barça debería alcanzar la final. Y luego en la final, esta vez sí, dar un paso al frente y demostrar que este equipo sí que está capacitado para ganar por fin títulos. Yo creo que es una semana importante, más allá del título, una semana importante de cara a la moral para la recta final de la temporada.
A mi em sembla una gran oportunitat del Barça, perquè és cert que potser hi ha hagut, no, el derbi contra l'Intercity, contra l'Atlético, post-mundial hi ha hagut moments de dir no acaba de funcionar, no, el joc del Barça, li creen massa perill, però veus la resta d'equips i no n'hi ha ningú que et sembli millor. No, és una gran oportunitat.
La veritat és que ho és. Bueno, primer, fer una puntualització al Paco, perquè jo sí considero que l'any passat hi va haver un punt d'inflexió en aquella final que es va perdre. Veníem de no competir. Després del partit de Granada, que es perd a casa 1-2, quan semblava que el Barça havia tingut la Lliga realment a les mans després d'anar a 14 punts del líder, a partir d'allà comença un final de temporada i un començament de temporada encara amb Koeman absolutament lamentable, desastrós, on ens posem en posicions que no recordàvem, jo no recordava ni a la meva infantesa, etc, etc. I sí, hi ha un punt d'inflexió en el sentit de que el Barça realment va competir un Real Madrid i probablement va mereixer millor sort en aquella final.
Però Lluís, se celebró aquella derrota.
Sí, no.
Se celebró.
Això va ser exagerat.
Para un club com el Barça...
No, va ser exagerat i ho vam comentar. Aquest programa ja el vam fer i el vam fer aquí, el vam fer junts, a més. I sí, i ja es va comentar. Malauradament, el que no hi va haver és continuïtat, aquest punt d'inflexió. I va ser inclús sorprenent que no hi hagués el punt d'aquesta continuïtat. Respecte al que diu l'Aleix, aquesta temporada, sí, tenim una gran oportunitat. El Barça sembla haver après a fer una cosa que mai havia sabut fer, i és guanyar jugant malament, o no jugant massa a res. Hem tingut grans decepcions en quant a joc, i en canvi grans alegries en quant a resultats. El Barça actualment és l'equip d'Europa que ha encaixat menys gol de totes les lligues europees, amb 6 gols amb 16 jornades, té 13 victòries, 2 empats, 1 derrota, estem parlant lògicament del campionat domèstic, la Champions és una altra història, i per tant, però en canvi, estem del tots d'acord, no acabem de saber exactament cap a on anem des d'un punt de vista estilístic, des d'un punt de vista de joc. Crec que té un rival ideal. Per què? Perquè deixa jugar a futbol. Així és com el diumenge passat vam tenir el problema de jugar segurament amb un dels equips més incòmodes per competir, que és l'Atlètic de Madrid, el València és un jugador que gaudeix de jugar al futbol, igual que el Futbol Club Barcelona. Això el fa especialment temible, especialment perillós, però també especialment ideal per demostrar si realment tens alguna cosa guardada per ensenyar a l'aficionat del que tu vols fer i el que tu vols mostrar respecte al teu joc, mostrar-ho demà. Jo tinc grans esperances de que demà veurem un gran partit i podem veure un gran Barça.
Yo tengo cierta curiosidad por ver cómo plantea el partido Xavi, sobre todo en el centro del campo, que es donde considero yo que el Barça tiene muchísimo margen de mejora. Porque precisamente el Betis de Pellegrini tiene un centro del campo que a mí me parece de los mejores de la competición.
Sin duda.
Con William Carballo, con Fekir, con Canales, con Guardado.
Y muy peloteros.
Y claro, y además tiene esa capacidad de quitarte el balón e incluso de marearte. Yo creo que es un buen combate para ver si realmente este Barça de Xavi está capacitado para crecer a partir del centro del campo y a partir del balón. No a partir de lo que pueda hacer Dembélé en ese momento episódico que tenga un chispazo y como el otro día marco un gol y te fallo 4 más. O sea, es ver cómo un Barça puede crecer y puede estabilizarse a partir de los interiores, que es, yo creo que es precisamente el debe de este equipo desde que llegó Xavi al club.
Sí, a veure què fa demà també amb la davantera, no? Torna Lewandowski segur, a veure si potser li dona l'oportunitat de Ferran Torres, que avui hem sabut que es perdrà els dos pròxims partits de Lliga, tot i que el Barça vol recórrer aquesta sanció. Ja veurem, jo crec que té poc recorregut.
Jo no recorreria absolutament res.
L'enganxada és evident, hi ha càmeres per tot arreu, per tant, hi ha una expulsió, vermella per l'expulsió i vermella pels cops que es van donar amb Savic, no? El segon partit de sanció. Per tant, és cert que Ferran Torres i Lewandowski han d'anar jugant o a la Supercopa o a la Copa per no perdre el ritme de competició durant el mes de gener, no? A veure què fa demà Xavi al mig del camp. Tornarà a jugar amb Busquets o De Jong o no? O apostarà només per De Jong? Aquí veurem moltes coses, no? Perquè, a més, jugues dijous i, si tot va bé, diumenge. Tens un dia menys de descans que el Real Madrid, no? De cara a aquesta final. És interessant veure què fa Xavi. Ara en parlarem. Fem una petita pausa i de seguida arrenquem ja amb tota la prèvia del Barça-Betis de demà. I estem pendents de les reaccions que hi hagi a la sala de premsa del King Fahd Stadium d'Ancelotti i de Gattuso. Allà són la 1:08 de la matinada. Vull dir que Ancelotti parlarà a 1:45 de la matinada. Estil mundial, Paco?
Sí, sí, no, igual. Me está recordando las peores pesadillas de Qatar.
És la mateixa diferència horària, sí.
Sí, que a Qatar. Vull dir que, bé, però la Marta és allà i la Marta ens dirà l'última hora del que diguin Ancelotti i Gattuso, i també la Marta ens explicarà tot el que han dit aquesta tarda tant Sergi Roberto com Xavi Hernández, que han parlat en la prèvia del Barça-Betis. Ara tornem aquí al Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Vella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
9, 16, 27, 41 i 45. I els sols, l'1 i el 4.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Minuts, anem cap al King Fat Stadium amb la Marta Ramon. Marta, ets per aquí, eh?
Soc aquí.
Perfecte. Doncs mira, em diuen que la sala de premsa...
Hola?
Sí, perfecte, Marta, et sentim perfectament. Ara anem amb la prèvia del Barça-Betis, que has estat pendent de Xavi i de Sergi Roberto, però tenim el senyal de la sala de premsa on hi ha Courtois, l'MVP, el porter.
La temporada hasta el Mundial, entre la lesión y, bueno, seguramente el nivel que mostraste la pasada temporada, bueno, había alguna gente que... que podía pensar que habías bajado un pelín el nivel, pero después del Mundial vuelves a ser muy decisivo, estás haciendo paradas que valen goles. Quería saber cómo te encuentras y si tú mismo te estás dando cuenta que ahora estás en el mejor momento de la temporada con paradas decisivas.
Sí, obviamente cuando uno sufre un pequeño lesión y te arrastra un poco y al final antes que tenía que dejar de jugar, también había partidos donde no me sentí tan cómodo, pero obviamente no son excusas, cuando juegas y quieres ayudar al equipo, y creo que tampoco estaba jugando mal, creo, pero obviamente quizás alguna parada decisiva no estaba, pero aún así me sentí muy bien, pero después del Mundial hemos solucionado el problema y ahora me siento 100% bien, y obviamente se nota cuando uno está 100% o no, y es el caso que ahora me siento muy bien y intento ayudar al equipo como puedo, y espero que el domingo lo mejor es no hacer ninguna parada y ganar obviamente con la portería cero, pero veremos, y estaré ahí para ayudar al equipo como lo hacen mis compañeros también.
Hola, Tigo, buenas noches. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Todavía en Arabia no se ha visto una final Madrid-Barça. Mañana vais a ver tranquilamente la otra semifinal. No sé si te apetece un Madrid-Barça o preferías un Madrid-Betis.
No, a nosotros obviamente nos da igual. Yo creo que son dos equipos muy buenos que están en un muy buen tramo de la temporada, que están jugando bien y ambos equipos nos van a poner las cosas difíciles y va a ser una bonita final. Veremos quién gana mañana, y como Valencia ha demostrado hoy, no significa que nosotros nos llamamos Madrid y mañana el Barça, que por eso vas a jugar la final, y eso se ha visto en otras ediciones aquí y en otras Supercopas, y veremos lo que pasa, y de ahí aprenderemos la táctica del míster para jugar el mejor partido el domingo.
Bé, no es mulla. Thibaut Courtois, MVP del partit a la sala de premsa. Després de Courtois parlaran els entrenadors, n'estarem pendents, i si diuen alguna cosa, Ancelotti o Gattuso, us ho farem saber aquí al Tu Diràs. Ara ja ens centrarem en la prèvia del Barça-Betis de demà. Abans, un detall que em sembla interessant, Paco, Lluís. La Supercopa Aràbia Saudita es juga des del 2020. Mm-hmm. Hi ha hagut l'edició del 2020, la del 2021...
A porta tancada.
La del 2021, per això, no va poder anar allà pel Covid i es va jugar a Andalusia, i la del 2022, que es va tornar a l'Aràbia Saudita. Sí. Per tant, aquest és el tercer any que es va a l'Aràbia Saudita, no?
Sí.
2020 i 2022. Perquè el Covid va impedir que el 2021 s'hi anés. Doncs les ha guanyat el Madrid, les dues, sí, a l'Aràbia Saudita. Sí. L'Aràbia Saudita només ha guanyat la Supercopa al Madrid 2020 i 2022. La del 2021, que es juga a Andalusia pel Covid a porta tancada, la final és Atlètic Club Barça, i el Barça la perd a la pròrroga. Sí. El Barça la tenia guanyada, aquella final,
sí.
amb dos gols de Griezmann, i el Barça la perd a la pròrroga amb l'Atlètic Club.
La noche de la trompeta.
Però a Aràbia ha arribat sempre a la final al Madrid, i ha guanyat sempre el títol al Madrid, que és curiós aquest idili que té el conjunt blanc.
I, además, arrastra moltíssima afició del Real Madrid en Aràbia. Bueno, y también la afición del Barça, ¿eh?
Sí.
Recuerdo la temporada que el Barça pierde la primera vez que va a Jeddah, cuando el malogrado Ernesto Valverde después fue despedido. ¿Cómo recibió aquella afición a Ernesto Valverde? Es que lo recuerdo. Abucheos, silbidos... No lo querían ni ver a Valverde, no lo querían ni ver. Y preguntabas a la gente... no sé cómo, pero estaban muy bien informados sobre la trayectoria del Barça en la Liga y no les gustaba el estilo de juego que tenía Valverde. Incluso eran capaces de decirte que Valverde es que no era cruyffista. Y te lo argumentaban así, ¿no? Es que este hombre no es cruyffista, no puede estar en el Barça. Y te lo contaban desde allí, desde Arabia. Era bastante sorprendente.
Déu-n'hi-do. El palmarès, per cert, Barça 13 Supercopes d'Espanya, Madrid 12. o pot empatar el Madrid en aquesta edició, o el Barça es pot escapar si fa la feina demà dijous contra el Betis.
Esperem que s'escapin.
Sí, anem a fer la prèvia, va, vinga. La Marta Ramon. Marta, ets per quins deies?
Sí, sóc aquí.
Perfecte, et sentim perfectament. La Marta Ramon, enviada especial de RAC1 a l'Aràbia Saudita. Doncs vinga, anem a centrar-nos en aquest Barça-Betis. Què ha dit Xavi, què ha dit Sergi Roberto, sensacions que han transmès avui a la sala de premsa 24 hores d'aquest partit contra el Betis?
Doncs si vols comencem per tot el que té a veure pel valor de la Supercopa, el valor que li donen al títol des del vestidor del Barça. Pot ser el primer títol de l'era Xavi i ell és conscient que pot tenir molta importància per donar-li embranzida al projecte i els objectius de la resta de la temporada, tenint en compte que el gran objectiu que s'ha marcat la institució és guanyar la Lliga. Xavi, en aquest sentit, ha estat molt sincer.
Tengo la ilusión, las ganas intactas desde el primer día. Y estoy aquí para conseguir títulos. Si no hay títulos esta temporada, pues me vais a matar. Tenemos un título a 4 días vista. Mañana partido y si pasamos el domingo. Por lo tanto, a por ello. Tengo una ilusión tremenda, ¿no?, de conseguir un título como entrenador y por los jugadores también, que ya llevamos un tiempecito sin títulos y nos tocaría ya.
Xavi admet que guanyar els donaria un bon bagatge i creu que arriben a la competició en una bona dinàmica.
Sería, en caso de ganar, nos reforzaría muchísimo y en caso de perder sería una decepción. Sería un título perdido. No hay que poner paños calientes, es así. Por lo tanto, lo vamos a competir al máximo, daremos el 100%, vamos a competir mañana al máximo nivel y veremos hasta dónde somos capaces de llegar, pero yo creo que llegamos en un buen momento de moral, de confianza. Creo que llegamos en un momento muy positivo, pero vamos a intentar mañana ver cómo se da, pero sería darnos, sí, un bagaje de tranquilidad importante en caso de ganar.
Coincideix amb el diagnòstic Sergi Roberto. El projecte de Xavi fa temps que camina, amb les bases consolidades, diu, però un títol com aquest ajudaria a reforçar-lo.
Creo que las bases ya las sentó desde que llegó. Creo que desde que llegó el míster pues ya hemos trabajado mucho y creo que las bases del juego y de todo lo que él quiere ya las tenemos todo muy claras, pero sí que es verdad pues que al final ganando títulos todo ayuda a que vaya todo mejor y sería bonito pues empezar ya ahora, ganar el primer título con él y ojalá sea esta temporada la que podamos levantar otros títulos más. Creo que estamos por el buen camino.
Doncs és el que diuen Xavi i Sergi Roberto del valor de la Supercopa. Ara ho dèiem, una gran oportunitat pel Barça intentar aixecar aquest títol des de l'abril del 21, que el Barça no aixeca cap títol, que va ser aquella copa amb Ronald Koeman. I sobre el partit, Marta, el discurs futbolístic de Xavi, després de tot el que s'ha dit de la victòria al Metropolitano i de les sensacions que va deixar de clars i ombres al Barça en aquell partit?
Doncs Xavi ha elogiat molt l'estil de joc del Betis i pensa que tindran moltíssima feina per poder eliminar el conjunt de Pellegrini. Per què? Doncs perquè els discutirà la possessió. La clau del partit per Xavi estarà aquí, en qui tingui més temps la pilota.
És un rival que li agrada molt tenir la pilota. Pellegrini és un entrenador ofensiu que li agrada als futbolistes dotats molt bé tècnicament. De fet, tots els futboleros juguen de titular. Canales, Fekir, el mateix Luis Enrique, Borja Iglesias, tenen jugadors de molt nivell. No? A partir d'aquí, defensivament estan ben preparats, tiren la línia alta, t'apreten bé, rival tècnicament molt fort, ens costarà robar pilotes, físicament tenen un doble pivot que és molt potent, tant el Guido com el William Carballo. Bé, un equip molt complet. Demà tindrem feina perquè és un equip difícil, ben treballat, sobretot ben dotat tècnicament, i un equip que pateix sense pilota. Intentarem nosaltres tenir la pilota al màxim de temps possible. Aquesta crec que és la clau de demà.
Un Xavi que ha reivindicat que no vol perdre mai la identitat que el defineix com a entrenador, tampoc demà.
Aquests dies s'ha parlat molt de la identitat, no? Nosaltres el que no volem perdre mai és la identitat, no? No perdre mai el nostre model de joc, però bé, hi ha rivals com l'altre dia, que l'Atlètic t'apreta dalt, que no aconseguim sortir d'aquesta pressió alta i ens complica i t'acaba dominant el partit, al contrari. Això és precisament el que no volem. No? Nosaltres volem dominar el partit, estar camp contrari, atacar, seguir atacant, a pesar d'haver marcat l'1-0, seguir atacant i anar pel 2-0. Aquesta és la nostra filosofia. Després sempre hi ha un rival, hi ha un contrari, és el futbol. No? i cada vegada fan més coses. Recordo anys enrere que pocs equips et pressionaven a dalt, molt pocs, molt pocs, i tu podies tenir el domini pràcticament 80 minuts. Ja no passa això, pràcticament tots els equips t'apreten a dalt, i més amb marcador en contra, ja no et segueixen esperant, ja t'apreten, i llavors es complica, et fan home a home, és difícil dominar els 90 minuts, no? Els hi passa fins i tot als superequips. Els superequips d'avui en dia els hi passa, que hi ha moments que passen complicacions, és quan hem de defensar, hem de ser solidaris, hem de ser generosos, que és el que ens va passar al Metropolitano, no?
Per tot plegat i subratllant la importància del domini, sembla que Xavi reeditarà la fórmula del quart campista.
Sí, eh? Apostarem per això, no, Marta? Per l'11 del Barça de demà?
Sí, mira, si vols ja te'l canto. L'aposta que fem és amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Christensen i Alba a la defensa, amb Busquets de mig centre, amb De Jong i Gavi d'interiors, i al davant Dembélé, Lewandowski i Pedri exercint de fals extrem per l'esquerra.
Per tant, Busquets, De Jong, Gavi, Pedri, no?, amb aquest quart migcampista, i a dalt Dembélé, i evidentment Lewandowski demà serà titular, sens dubte, i la defensa, els tres, les tres bèsties que van salvar el Barça al Metropolitano, Koundé, Araujo, Christensen, i tornaria també Jordi Alba. A mi em sembla l'11 de gala ara mateix, no? L'11 sí. Que més li agrada a Xavi, de garanties, sempre jugant amb si entra un quart migcampista o no, no? O una figura més atacant com Ferran Torres, com Ansu Fati, com Rafinha, i per tant hauria de saltar un dels migcampistes. Com veieu aquest partit de demà i el Betis, sobretot? Jo fa dies que ho dic, compta amb aquest Betis. No el menys tinguem. És un equip que juga molt bé a futbol, no? Paco, no. Mira, deixa'm sumar al Fernando. Hola, Fernando.
Hola, bona nit.
¿Qué tal? Bona nit.
Digues. Para mí es uno de los equipos más atractivos de la competición desde que llegó Pellegrini. Y además es que los tres cuartistas que tiene, o sea, te diviertes. O sea, yo veo a Canales y veo a Fekir y me divierto viendo el fútbol. O sea, y por eso deben tener muchísimo cuidado, sobre todo mañana a la espalda de Sergio Busquets. A mí con este planteamiento de Xavi del cuarto centrocampista, la única pieza disonante con este esquema es Frenkie de Jong. Yo creo que de Jong necesita espacio. El otro día en el Wanda lo vi bastante desdibujado porque creo que doblaba demasiado la posición con Sergio Busquets. Por eso a mí me plantea ciertas dudas. Del mismo modo, yo creo que si el otro día ya te fue bien con tres centrales, el ingreso otra vez de Jordi Alba aquí tampoco me acaba de cuadrar. Sí que tiene cierta ventaja el Barça mañana, y es precisamente en la ausencia de Alex Moreno del Betis, que es el lateral izquierdo que acaba de fichar el Aston Villa, que para mí es uno de los mejores futbolistas que tenía el Betis. Esa banda, precisamente, que es la que tenía que defender Dembélé, pues mira, ahí el Barça se evita un gran problema. No sé si entrará ahí Juan Miranda, que como bien sabéis jugó en el Barça, o cómo lo va a solucionar ese tema Pellegrini, pero yo creo que es una ausencia bastante, bastante importante. Y luego, sobre todo la delantera. Yo creo que el Barça necesita como el comer los goles. El otro día volvimos a ver que Ansu no está todavía al nivel. No sabemos cuándo llegará. Yo creo que hay que darle, aunque pueda costar, hay que darle minutos, hay que darle confianza. Hay que soñar con que vuelva a rendir de la manera que lo hacía antes de la lesión, pero el ingreso de Lewandowski yo lo veo determinante, porque precisamente el gran déficit de este Barça es el gol, es el remate, y no, posiblemente no hay otro rematador como Lewandowski en Europa. Yo creo que eso hay que aprovecharlo ahora.
Tu, Lluís, què? Com veus demà aquest Barça-Betis?
No, bé, ho hem comentat abans una miqueta. Jo crec que és un partit ideal pel Futbol Club Barcelona per demostrar el que pot i el que vol donar-nos. No estic tan d'acord amb el tema de l'atac. És veritat que Dembélé és una persona que és disruptiva, que és transgressora en el seu joc, que ens torna una miqueta bojos alguns, etc, etc. Però el dia de l'Espanyol hi va haver un jugador que va destacar sobre la resta, que va ser Rafinha. I Rafinha, quan té una d'aquestes jornades, després no té continuïtat. Respecte a Ansu Fati, tampoc crec que sigui un tema... Ha arribat un moment que jo era dels que pensava, com pensem la majoria, o pensen la majoria, de que és un tema de temps, de confiança, de minuts... Jo crec que Ansu Fati de sobte farà un clic. Ha de tenir un gran dia, d'aquells que fas dos gols, tres gols potser, i a partir d'allà veure un altre Ansu Fati. No crec ja que sigui tant un tema de dièsel, sinó un dia de 98 octans. Vull dir, un dia que et surtin les coses bé, que te'n vagis de dues persones, que tot el que xutis ho enxufis, i que a partir d'allà tinguis, bueno, tornis a il·luminar-te, que era el que era, un jugador il·luminat.
Això li va passar l'any passat aquí, a l'Aràbia Saudita, precisament, no? En la semi contra el Madrid, ell fa el gol que força la pròrroga del Barça, no? I és la figura important, a més tornava, no? Recordo, Fernando, d'una lesió, pot ser que tornés...
Sí, però...
Havia jugat molt poc i torna a ser decisiu, no? Forçant aquella pròrroga, després el Barça acaba eliminat i Ansu Fati tampoc va fer massa més. Però és veritat que potser una nit així... Aviam si es pot tornar a repetir, no? I li pot anar bé al Barça.
Jo crec que va més per aquí, de sobte, eh? Una explosió, que de sobte es vegi de nou il·luminat, que no pas un altre tema. Respecte al Betis, ja, el que us deia, crec que realment és un equip feliç, perquè el Barça pugui desenvolupar el que pugui i sàpiga fer. Respecte a Xavi, estic molt més d'acord amb el que ell planteja i ell intenta que amb el que ens explica. No estic tan d'acord amb ell, amb les rodes de premsa, perquè moltes vegades tinc la sensació de que ha vist una altra cosa. Quan ell parla de que el Barça en algunes fases ha tingut un joc espectacular, penso, no m'ho crec que ell pensi que ha tingut un joc espectacular. Jo no sé si forma part d'un discurs alentador, de moral, de voler esperonar els jugadors, etc, perquè els aficionats veiem una altra cosa. Però, en canvi, sí estic d'acord amb el que intenta, amb el recorregut que vol fer i, sobretot, el destí que ell s'ha plantejat. Esperem que tingui sort i que arribi.
El documental de New Era, que es va estrenar a finals d'any, ell hi ha un moment que deixa molt clar, no us preocupeu, jugadors, jo us defensaré a mort a les sales de premsa, no? Vull dir que ell també, en aquesta línia, potser el que fa és intentar defensar els jugadors, dir que estan jugant bé, de portes en fora, de portes en dins, entenc que els deu collar.
I parla en primera persona al plural, eh? Sempre és nosaltres, 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 però quan parla de nosaltres parla d'aspectes del joc, i ell no està en el camp. Aleshores, per molt que ell vulgui fer seva la responsabilitat, al final està explicant temes tàctics, tècnics i de joc, i per tant, per molt que ell s'hi fiqui en la primera persona al plural, en realitat s'està referint als jugadors.
Fernando, a veure, que has pujat a Mundo Deportivo perquè el Madrid us ha fet de tard per tancar l'edició de demà. Sí. Com veus el Barça-Betis? Què t'ha semblat del Madrid-València també?
Sí, a veure, el Madrid-València, el que m'ha sorprès és que el València ha plantat cara al Madrid i no ha perdut la cara del partit en cap moment, i fins i tot hi ha un moment que el València al final l'ha tingut, ha tingut una que ha hagut de treure Courtois, crec que era Fran Pérez, no?
El fill de Rufete.
Ah, sí?
Fran Pérez és el fill de Francisco Javier Rufete, exjugador de l'Espanyol, del València, del Màlaga i exdirector esportiu. Sí, sí.
Doncs
claríssima ha estat aquella.
Ha hagut una que han combinat molt bé en una contra Ilaix i ell, que l'Ilaix li ha posat la pilota molt bé en profunditat per on li havia de posar i amb el timing perfecte, i l'ha tret el Courtois, que era, bueno, era acabar-se el partit pràcticament ja guanyant el València. Sorprès, perquè jo esperava més del Madrid i menys del València. Sí que he vist un Madrid vulnerable, que li pots fer ocasions. També he vist un Madrid que, sense fer massa, quan et despistes i et penses que està patint, et tira una pilota llarga a Benzema i es planta a l'àrea. Crec que el defensa del València ha pecat d'ingenu o d'inconscient, perquè ha fet un penal descarat. Però bueno, crec que el Barça, si supera demà el Betis, doncs per mi és el favorit pel moment de joc i perquè a més recupera l'home gol, que és Lewandowski. Però sí que és veritat que el partit de demà em fa certa por. Per què? Perquè el Betis juga bé, té un entrenador que té les idees clares, té jugadors que saben com executar-les i a més té un futbolista com Fekir, que sempre que juga contra el Barça o contra el Madrid és un jugador d'aquells que donen espectacle i es motiva molt. Igual es motiva molt i acaba expulsat. Però també té partits d'aquells que és imparable. Pràcticament, li recordo algun partit contra el Barça que dius, ostres, acabes dient, aquest tio l'has de fitxar, aquest tio és boníssim.
Canales, Borja té elements.
Té una pèrdua important amb el lateral de Sant Sadurní, l'Àlex Moreno, que és un lateral molt profund. Però crec que en el fons és un equip que vol jugar i que té jugadors que poden jugar bé i que poden posar en perill el Barça. I crec que per aquest partit la fórmula aquesta dels quatre migcampistes li va bé al Barça.
Sí, tu la mantindries, també?
Jo la mantindria perquè gol tindràs amb Lewandowski, o sigui, és un cabal de gols molt potent, la tornada de Lewandowski, i crec que per disputar-li bé la pilota al Betis, aquest Betis que la vol tenir i que juga a tenir-la, millor tenir 4 que 3.
I hi ha quelcom que el fa molt perillós al Betis i és la maduresa. Fa 3 anys que el Betis juga bé, però fa relativament poc que està a dalt de tot. En la seva lliga, que és la que no participa en el Barça i el Real Madrid, els altres 18 equips, va segon. Després de la Real Societat i davant de l'Atlético de Madrid, de l'Atlético Club, del València, etc etc. Sí. Per tant, fora de Barça i Real Madrid, va segon en aquesta lliga, hi ha un punt, crec, o a dos, de la Real Societat. Per tant, és un equip que no només és perillós perquè ho juga molt bé, sinó que té certa maduresa per aguantar resultats, cosa que no feia la temporada passada i l'anterior.
I està jugant 3 competicions, també, que això té mèrit, en un equip com
no,
el Betis.
I està la Supercopa per un mèrit superior al del Barça,
que és campió
de Copa.
Guanyar la Copa, sí, sí.
Per tant, sí que és veritat que ha guanyat a nivell competitiu, a nivell de mentalitat, i l'estil seu, executat per jugadors amb bona tècnica i amb molta experiència, jo crec que li dona la condició d'aquells equips que són atractius de veure i que com tinguin el dia...
A veure què diu Ancelotti a Movistar.
No sé què és el que més li ha gustat.
Creo que la primera parte el equipo ha sido ordenado, hemos tenido un buen control de luego. La verdad que después la segunda parte hemos bajado un poco el nivel porque no hemos creado oportunidades. La hemos creado en la última parte del partido, en la prórroga, hemos creado algo. Es claro que evidente que no somos a nuestro mejor nivel, pero lo importante cuando tú no estás a tu mejor nivel... De cumplir, hemos cumplido.
¿Qué le falta al equipo para estar al mejor nivel?
Frescura, esto es bastante normal. Hemos empezado la temporada de este boca, después el parón. Hay algunos jugadores que están mejor, otro menos. Entonces, tenemos que aguantar, este equipo aguanta, esto me gusta mucho.
¿Encajar a los 25 segundos de empezar la segunda parte es de esos goles que enfadan mucho a un entrenador?
Sí, sobre todo por la primera parte, insomma. Era un balón, un centro que no hemos leído bien, los defensas no lo han leído bien, desafortunadamente el partido estaba en la primera parte, como he dicho, bien hecho.
Venía con dos bajas, dos jugadores que no están aquí, como Tchouaméni, como Álava, con Mendy, con un problema que al final ha tenido que salir, se ha tenido que marchar Militão, no sé cómo está, si solo es el mareo, cómo está Lucas Vázquez, cómo está el resto del equipo, todos ellos para el domingo.
Vamos a ver, ahora muy mal todo, muy cansado, pero esto es bastante normal. Tenemos que la evaluación de estos jugadores. Yo creo que Carvajal y Mendy han recuperado completamente. Tenemos que ver a Lucas Vázquez, tenemos que ver a un golpe de Camavinga que le molesta la rodilla. También ha militado, he hablado con él, en este momento estaba bien.
¿Le ha gustado el Valencia, le ha gustado el equipo de Gattuso, que le ha esforzado o le ha llevado al límite prácticamente al Real Madrid?
Sí, sí, yo creo que han jugado un poco distinto, con menos presión, más posición en su campo, han defendido bien, muy fuerte en la banda izquierda contra Thierry, contra Vinicius. Creo que han hecho un buen partido.
¿Y con la relación correcta, educación sobre todo?
Sí, sí, como siempre. Tenemos que respetar las personas.
Amb Gattuso.
Gracias, enhorabuena.
Que tenien una mala relació, van explicar a la prèvia. Això és el que diu Ancelotti a Movistar, reconeixent, no somos a nuestro mejor nivel, no estem al nostre millor nivell, ha dit Ancelotti, és una evidència. I després, és important això, no m'agradaria avançar-me, perquè insisteixo que el Barça demà de guanyar el Betis és una empresa complicada, però en una hipotètica final contra el Madrid, ni Lucas ni Militao, jugadors baixos de forma, és a dir, és, com dèiem abans, una gran oportunitat, pel Barça.
Madrid tiene muchas bajas, yo entiendo que Militao sí que jugará, que lo de hoy ha sido solo un golpe, estaba algo mareado, pero sí que me parece muy importante las bajas, sobre todo de Tchouaméni en el centro del campo y de Alaba en la defensa, sobre todo con este Madrid que se le está viendo muy vulnerable en fase defensiva. En cualquier caso, yo creo que es avanzarse todavía mucho. Todavía hay que ver el Barça si es capaz de ganar a este Betis. Insisto en lo que comentaba antes, el Barça le saca 13 puntos al Betis en la Liga. Hay veces que somos muy exagerados en los análisis y en los elogios a los equipos, y también somos muy críticos a veces con el Barça. Yo me incluyo en esta crítica. Pero cuando te recreas un poco en la clasificación y te das cuenta que muchos de los equipos que tanto elogiamos, como el Betis, están a 13 puntos del Barça, que es el líder, y a quien criticamos es al Barça, pues yo creo que te hace un poco, te devuelve un poco a la tierra. y yo creo que te alejas un poco de lo que debería ser. Yo creo que el Barça está en un momento, yo insistiría sobre todo en ese concepto, de que estéticamente no nos está gustando demasiado, pero que está sabiendo sacar los partidos. Yo creo que está siendo un buen superviviente, y no es poco para ganar la Liga.
¿Tu creus que hi haurà debats a Madrid avui per com han guanyat i passat a la final?
No. Nunca lo ha sabido.
Ni un. Doncs potser en algun moment n'hauríem d'aprendre. Tot i que és veritat que m'agrada que hi hagi aquesta exigència, no?, de veure un futbol
sí.
Bonic, atractiu,
però, Aleix, tots són moments.
Un estil propi, però sí...
Sobrevivir es también vivir a veces. A veces nos recreamos demasiado en que el Barça tiene que jugar maravillosamente bien y además tiene que ganar.
No, y no estem acostumats perquè partits com el de diumenge, el Barça els empatava. No els acabava guanyant. Aquell peu final d'Araujo no apareixia. No existia aquell peu. I ara, de sobte, 13 victòries, 2 empats, una derrota, amb un joc dubtós, però en canvi amb un resultat immens.
Sí, sí. Hola, Saperes.
Jo, perdoneu, sobre el tema, el tema aquest de l'estil i tot això, jo sí que entenc l'exigència si l'entrenador, que és el gestor del grup, t'està dient que ell, a part de guanyar, vol que l'equip jugui d'una determinada manera.
Si però això ho ha dit sempre, Fernando.
Per això dic que si ell ho ha dit això i ha fet bandera d'això, que a mi em sembla molt bé, perquè potser és una forma de pujar l'exigència, perquè això és el Barça, i ell creu que la millor eina per guanyar és jugar el millor possible, o almenys sota els seus paràmetres, la millor forma de jugar és tenir el domini i el control del joc. Jo sí que crec que en aquest cas s'ha de ser una mica exigent. Per què? Perquè el que marca els paràmetres de com vol que jugui l'equip
és l'entrenador.
És l'entrenador. I et dic una cosa, jo no tiraré mai pedres contra la teulada quan l'equip guanya, perquè al final és el més important, que és guanyar. Però sí que és veritat que és un símptoma que l'entrenador et reconegui que durant fases del partit l'equip no té el control. I que en un partit, al final, és veritat que guanyes, però guanyes traient Araujo sota pals i quan t'han xutat 20 vegades.
Per això deia que m'agradava més el que intentava que el que explicava aquest entrenador. Xavi Hernández, i això des del principi de temporada. El que intenta, ho entenc i ho miro expectant, el que ens explica després moltes vegades no ho entenc.
Jo és que sí que crec realment que hi ha una disfunció entre el que vol Xavi i el que durant fases dels partits
fa el
Barça. Sí. O perquè no entenen, o perquè no poden, o perquè el que vol l'entrenador, pel que sigui, per exemple, ell ho diu, la sortida de pilota, quan l'Atlético l'apreta, i és veritat que és l'Atlético apretant-te i a casa seva i amb el seu públic, però és veritat que el Barça pateix. Igual que la primera part, el que va patir va ser l'Atlético, que va tenir el Barça a robar-li la pilota al seu camp i no sortien d'allà. I va ser un recital del Barça
durant mitja horeta, sí.
De mitja hora, és veritat. Però vull dir que després van canviar les tornes. I precisament passa generalment quan el Barça fa un gol, acostuma que en lloc de quedar-se amb la pilota i matxacar el rival, li acostumen a fer ocasions. Llavors jo crec que aquest anàlisi, quan l'entrenador és el primer que diu jo no vull això, crec que t'has de quedar amb el resultat, però sí dir, escolta, aquí passa alguna cosa. Com és que el mag de la possessió que ha sigut Xavi, perquè ho ha sigut, o sigui, si tu dius un jugador aquí no li traies la pilota, era Xavi que vol jugar així, el seu equip no acaba de fer un partit rodó en aquest sentit.
A veure si demà ho fa. A veure si demà ho fa.
Tant de bo.
A veure, deixem-me tancar carpetes. Primer, sí. Sobre aquest Madrid-València, tenim alguna novetat dels lesionats del Madrid?
Res, deixem només que et comenti un parell de coses que em semblen interessants de les que ha dit Carlo Ancelotti en sala de premsa. Com deies, ha parlat de la situació dels jugadors que estan tocats. Ha dit que Lucas Vázquez té un esquinç al turmell, que és dubte seriós per poder jugar la final, que Camavinga ha estat substituït perquè té un cop al genoll, que en principi ha d'estar bé, que no sembla greu, i que Militao estava marejat però que ja es trobava bé. Li han preguntat si tindrà molts problemes de cara a diumenge per aquesta defensa. Ha dit també que podrà comptar amb Carvajal i Mendy, que per tant creu que podrà treure una defensa de garanties. Això pel que fa al Real Madrid. Pel que fa al València, et recupera un parell de documents de Gattuso. Primer li preguntaban al técnico italiano si creía que el seu equipo había estado mejor que el Real Madrid.
No lo sé, si el equipo, mi equipo ha buscado el mejor de arriba, no lo sé. Pienso que hemos buscado un partido, tácticamente hemos preparado el partido con una negación totalmente diferente de cómo he buscado los últimos 4 meses. No lo sé si hemos buscado bien. Seguramente hemos tenido ocasiones para marcar, también el Real. Penso que ha estat un partit abierto.
I un concepte que han expressat tant el tècnic com molts jugadors després del partit. Orgull pel que han fet avui sobre la gespa.
Soy orgulloso del equipo, del partido que ha hecho. hemos jugado con una mentalidad. Pienso que esto es el camino que tenemos que hacer. Tenemos que seguir, porque es un equipo joven, un equipo que tiene cualidad, que tiene mentalidad. Y pienso que hoy le hemos demostrado en el campo, pero hemos perdido, pero seguramente tenemos que seguir.
Curiós, eh? Els equips que juguen contra el Madrid a la Supercopa d'Aràbia acaben orgullosos, tot i la derrota com el Barça l'any passat, avui al València. I tancarem també línies amb l'Aràbia Saudita, que són pràcticament les dues de la matinada. Marta, perdona, que et tinc penjada aquí al telèfon. Alguna cosa més de Sergi Roberto, de Xavi, que t'hagi cridat l'atenció a la roda de premsa d'avui prèvia?
Sí, hem d'escoltar un parell de documents més. Comencem per Sergi Roberto, que encara no té notícies sobre la seva renovació. Després que expliques el tu diràs que vol continuar al Barça i que Xavi li ha transmès que confia en ell, Sergi Roberto ha detallat que encara no s'han concretat aquestes intencions amb converses i negociacions amb el club.
No hi ha cap novetat, tot segueix de la mateixa manera. Les meves ganes de seguir són les mateixes, però encara no hem començat a parlar amb el club. Però bé, estic tranquil i... estic segur que en els pròxims dies, setmanes o igual el mes que ve, doncs ja començarem a parlar.
A veure si aviat es posen a parlar i sabem si Sergi Roberto seguirà o no al Barça, com ens va dir el tu diràs, recordava la Marta, ell té moltes ganes de continuar aquí i de mostrar el seu nivell després del calvari de lesions que ha passat en les últimes temporades, pràcticament. I després, Marta, ens vols destacar, a mi també m'ha cridat molt l'atenció, sentint-lo, un document de Xavi que ha beneït que la Supercopa d'Espanya es faci a l'Aràbia Saudita pels beneficis econòmics que té o que dona als clubs, no?
Sí, l'entrenador en aquest sentit ha relativitzat que jugui en un país amb un règim autoritari que no respecta els drets humans, ho ha fet així.
Hi ha un negoci rere fons que ens fa venir aquí i pel bé del futbol espanyol venim aquí. Tinc molt bona relació amb Luis Rubiales, crec que sortim beneficiats tots els clubs, la majoria de clubs amateurs també surten molt beneficiats, molts clubs que tenen problemes econòmics se n'en surten perquè venim a jugar a la Supercopa. Hi ha coses positives i coses no tan positives. Però bé, al final el futbol és universal, és mundial, també hi va haver molta crítica a Qatar i després la gent que ha anat a Qatar doncs ha vist que no és per tant, no? Llavors, evidentment, com a país, Aràbia Saudí segur que té coses a millorar, com nosaltres a Espanya tenim 200 coses a millorar.
A mi em patina una mica.
Grinyola, grinyola.
Sí, no, Marta? A mi em grinyola una mica, també.
Una mica, sí.
Molt bé. Alguna cosa més, que si no et deixarem també descansar i preparar el partit de demà.
Res, a veure què passa demà. Espero que no tornem a tenir una pròrroga i uns penals.
Sí, són bones hores encara, són bones hores. Molt bé, bona feina, Marta, descanseu el que pugueu, demà ens escoltem a la transmissió i després també t'ho diràs en tot el postpartit d'aquest Barça-Betis. Esperem que amb el Barça classificat per una nova final i lluitant per un títol. Gràcies.
Fins demà, moltes ganes de clàssic. Bona nit a tots.
Gràcies, bona nit. La Marta Ramon, també enviada especial de RAC1 a l'Aràbia Saudita. Us guanyola una mica? Algun comentari sobre aquesta última declaració de Xavi?
Bueno, a mi m'ha llamado mucho la atención el final de la declaración. Que la gente que ha ido a Qatar después ha dicho que no es para tanto. Yo le preguntaría a Xavi si él se ha dado una vuelta por los barrios obreros donde vive toda esa gente que se desvivió y se deslomó para que los visitantes del Mundial tuvieran una competición perfecta y vivieran a cuerpo de rey. Le invitaría a que se diera una vuelta por allí y vean qué condiciones viven, duermen y trabajan esta gente. Xavi es sincero dentro de su realidad. Él ha vivido en Qatar, él ha entrenado en Qatar, y entiendo que él no vive de cobrar en quicos y pipas, sino cobrando muchísimo dinero, como casi todos los que integran esta industria del fútbol. Yo lo que no veo tan bien es que futbolistas que critican que se disputen esas competiciones en Arabia Saudí, en Qatar, en teocracias en definitiva, lo critiquen y luego jueguen tan plácidamente. Yo creo que deberían ser consecuentes, aunque sea difícil. Y eso incluye también el Mundial. Yo me acuerdo todo lo que se habló en cuanto a posibilidades de boicot y demás, y luego a la hora de la verdad, todos acudieron, todos jugaron, no hubo ningún tipo de problema durante el torneo, y aquí paz y después gloria, y el tiempo va pasando, los esclavos siguen allí, las leyes siguen siendo las mismas y continuaremos viendo cada año reportajes ahora en Arabia Saudí diciendo que el fútbol femenino está evolucionando mucho, cuando no hace tanto ni siquiera las mujeres podían conducir un coche en Arabia Saudí. Es decir, bueno, yo creo que todos somos, acabamos siendo cómplices de todo esto, pero a mí lo que me gustaría es que fuéramos todos consecuentes, tanto futbolistas como profesionales de los medios, y que además de la denuncia se hicieran pasos.
Seré més breu. Ara el Paco parlava d'esclaus. Seré més breu i no tan dur. Tenim raó en tot, perquè no es pot posar ni un pero al que acaba d'explicar el Paco. El Xavi també és un esclau, perquè el Xavi és esclau del seu present i del seu passat immediat, del seu lligam amb el món i amb la cultura àrab, amb el futbol àrab, amb la competició àrab. Ell mateix era ambaixador d'un mundial que s'ha realitzat al Qatar. I, per tant, és comprensible que, i admissible, en el meu cas, admissible, tot i que no compartible, si podem utilitzar-ho així, algunes de les paraules que ha dit, però ell no deixa de ser un esclau de la seva realitat, o com a mínim està mediatitzat o està influït per la seva realitat i el seu passat més immediat, i per tant són les declaracions d'una persona que està encara subjecta a una realitat, i és la seva realitat.
Tu, Fernando, alguna cosa a afegir?
Mira, jo el del Xavi el que destacaria és que ha estat coherent, ha estat sincer. No estic d'acord amb el tema d'aquella part que ha dit que la gent que ha anat a Qatar, al final, com ho ha vist, tot ha sigut normal i han vingut encantats, o que no era tant com es deia, perquè és veritat que ell, la realitat que ha vist tothom que ha anat al Mundial és la realitat que t'han deixat veure, perquè crec que fins i tot et feien baixar una aplicació, que aquella aplicació em sembla que estaves geolocalitzat, diria, i que fins i tot no et recomanaven anar a segons quins jocs, per realment tocar tota la realitat del que és Doha, però no només els barris benestants o els hotels de luxe, on viuen aquesta gent, no?, que també treballen, es dediquen als serveis, no? Però sí que dic que ha sigut coherent i ha sigut sincer, perquè el futbol és un negoci. El futbol és un gran negoci, el futbol d'élite, el futbol és un autèntic negoci que es mou pels diners. És que la setmana que ve crec que es juga la Supercopa d'Itàlia també per allà.
Ja fa anys que s'ha jugat a la Xina, també a Aràbia... Vull dir que
I això ho munta Piqué i li dona un benefici a la federació, Piqué s'emporta uns diners...
I als clubs.
I els clubs fins i tot diuen que això reverteix amb els clubs més modestos per els seus pressupostos i per ser viables, però al fons és que aquella gent paga per tenir els millors jugadors de la Lliga espanyola i els cracs d'aquí, tenir-los allà, perquè si no, no es veurien mai. Això és un gran negoci.
Molta hipocresia, estem blanquejant la realitat, però molta hipocresia en el món del futbol, en el món del motor, en el món del tennis, en el món de l'esport d'elit,
la Fórmula 1 tenen també, sí. El Dakar, el tenen.
Mira, per tant, la realitat línia, és aquesta. I, bueno.
La línia que ha dit el Paco sobre a mi em grinyola més, una altra cosa, Bellerín va fer unes declaracions sobre aquest tema, i jo les comparteixo. El que passa que crec que de vegades està bé dir les coses, però després ets esclau de les teves paraules. I un mes i pico després, en el moment que va parlar, vam dir, doncs d'aquí un mes i pico o dos mesos et toca anar a Aràbia Saudí. Doncs què és això, una indústria? I ell què és? Una salaria del Barça. On està Bellerín?
A l'Aràbia Saudita.
A l'Aràbia Saudita. Sí, sí. I si demà li toca jugar titular o suplent o el que sigui, què farà?
Jugar. No farà.
Que no sé, igual demà em guanya i treu una pancarta en el moment que surti al terreny de joc,
sí,
i es caguen tot el que hi ha allà.
Ja.
Però el més probable és que no ho faci. Llavors, reivindicar està molt bé, però sobretot s'ha de ser coherent.
Bé, dit això, tenim l'Oriol Jové aquí, a dintre. Hola, Jové.
Hola, bona nit.
Tenim Dada Jové, de la seva base de dades, no sé si us ho he explicat mai, ell va crear una base de dades durant la pandèmia i té tots els partits de la història del Barça, els té ficats en aquella base de dades.
Vas tenir temps, eh?
Sí.
Sí. Malauradament, el confinament va ser llarg.
Tu li demanes
qualsevol
cosa?
No, però que està molt bé. Va haver gent que es va dedicar a fer gimnàstica, a fer pa a casa, a fer allò del rotllo paper de vàter, aquelles xorrades.
A fer alineacions amb coses.
Bueno, jo és que el tema de la pandèmia, a nivell de vídeos i tal, crec que és el moment en què la humanitat ja ha tocat, bueno,
fons
d'una forma més descarada.
Però valorem-ho, perquè va tenir temps i va fer una feina impressionant.
Per això valoro
una feina
que
meravellosa,
es dediqués a això.
Una feina meravellosa i una feina que molts que vam tenir temps no se'ns va ni acudir.
Això dic que en lloc d'estar amb el paper de vàter fent toques...
Si ho vengués, valdria molts calés el que té.
O també vas fer toques de paper de vàter.
No ho vaig arribar a fer, però perquè les meves habilitats tampoc
vaig arribar a 13, jo.
Per posar una mica en contacte la Supercopa. Res espectacular. El de demà és el partit número 50 del Barça en Supercopes d'Espanya. És una competició que es juga des de fa 40 anys i amb la de demà, a partir de demà, el Barça n'haurà jugat 27, pràcticament 3 de cada 4, per tant, han tingut participació del Barça. D'aquestes 27, n'ha guanyat 13. 26 jugades, 13 guanyades. Demà és la 27, per tant, la meitat que ha jugat les ha guanyat. De fet, ho deies abans, és el líder del palmarès amb 13 títols, el Madrid va darrere amb 12, una menys, i l'última que va guanyar el Barça va ser la temporada 18-19, l'última que es va jugar abans del format a final a 4. Barça i Betis ja s'han enfrontat un cop a la Supercopa, la temporada 2005-2006, amb una final a doble partit que va guanyar el Barça de Rijkaard. I per cert, demà, el primer jugador del Barça que marqui, si és que algun marca, esperem que sí, farà el gol número 700 contra un equip de Sevilla de tota la història del Barça en partit oficial.
És bona aquesta, eh?
Serà la, eh? Enorme.
Perdona,
equip de Sevilla.
Sevilla i Betis.
Contra qui diries que han marcat més, contra el Sevilla o contra el Betis?
N'han marcat 699 fins ara al Barça contra Sevilla i Betis.
No compto els gols en pròpia porteria de l'equip rival, eh?
Són 699 gols.
Que ha marcat un jugador del Barça contra Betis i Sevilla, diu. Contra equips
més
de Sevilla.
Més contra el Sevilla. Sevilla.
Mira, és un número... Més contra el Sevilla. Quines casualitats, però és el número de partits que té Sergio Busquets.
Si no comptes, la Copa Catalunya.
No la podem comptar. Oficials. O sigui, Busquets demà juga al partit 700.
Però el que passa que oficialment mai la comptem.
No, mai se li compta.
Mai se li compta.
Demà serà el partit 700?
Em sembla bé que li comptis.
Demà serà el partit 700 de Bussi?
700 sense comptar la Copa Catalunya.
Si juga 700.
Té 599.
Doncs hauria de marcar ell el got 700 contra l'equip de Sevilla.
Seria bonic, que juntaria 700 partits i el got 700 d'un...
I la portada, Bussi se pone a 700.
Ah, sí o
no? Saps què passa, Roger?
Bussi 700.
Que quan és a 100, a 200...
És molt esport.
I a 300 una mica.
Funciona com a quilòmetres per hora, no?
700, una mica passat de revolució.
És que m'agraden tant aquestes
portades.
Però... I què més?
Sí. D'aquests 700, el qui més n'ha fet és Messi. N'ha fet 64 a equips sevillans. La víctima preferida, ho deia el Lluís, és el Sevilla. D'aquests 700, 699, 402 al Sevilla, 297 al Betis. I precisament Messi és l'altre protagonista de les dades referents a la Supercopa, perquè és el jugador del Barça que més partits ha jugat a la Supercopa, n'ha jugat 20. És el jugador que ha marcat més.
20 de 49. No deies que demà és el partit 50 del Barça a la Supercopa?
Correcte.
20 de 49, Messi? Hòstia, molt bé.
Pràcticament en la meitat, Messi ha jugat. És el que ha marcat més, 14 gols en Supercopes, i també és el que l'ha guanyat més vegades. N'ha guanyat 7.
Molt bé.
De les 13.
De la Juve, mai deixarà de sorprendre'm. Aquesta, una patillada, aquesta de Sevilla, dels gols a Sevilla, que Déu-n'hi-do.
El primer d'Arxitoré de l'any 1919.
No l'havia vist enlloc, eh?
Jo no l'he vist enlloc.
Però ho tens segmentat, no? Per clubs, no? Llavors...
Sí, també.
Fernando, és una animalada el que dius. Després t'ho ensenyo.
Sí, sí. És una base de dades.
Jo només puc retre admiració a feines com l'ha fet.
A l'ordinador.
És a l'ordinador i li pots posar paràmetres i filtres i ara vull això, ara vull allò, ara vull gols...
Fernando, saca el talonari, para mundo deportivo.
Quin és
igual també, eh?
Un dia li pregunten quin és l'últim jugador holandès que ha marcat un gol de cap. Pam.
Te la treu?
Sí.
Te la
treu?
No hi ha que ser jove, talentós i digital.
Sí, brutal.
Set de mèrit. Mira que havia ser
desanet.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
86.252 86252
Sèrie
27 027
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Facilmòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599. Visita les nostres botigues o entra a facilmòbil.cat.
renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Avui música Remember del Joan Ferrús per la secció que han fet a l'Islàndia.
Aquesta és Paladium.
I got this feeling, aquesta és bona,
Esa es de 6 de la mañana un poco,
Sí, una mica, sí.
No, solete, però
aquesta,
solete,
aquesta té un subidón, no?, que es diu en castellà, tremendo, aquesta cançó. Sí, sí, està fineta avui el Ferrús. Bé, anirem avançant, que ara de seguida, per cert, avui a la segona hora del programa tenim dos grans protagonistes. Un és David López, jugador del Girona, excapità de l'Espanyol, que aquest dissabte va viure un dels partits més surrealistes de la seva vida. Ell és perico, va jugar 8 temporades a l'Espanyol en dues etapes, de cop i volta l'Espanyol el fa fora aquest estiu, i li arriba una bona oferta del Girona i es queda aquí a Catalunya per la família, per poder jugar a un club com el Girona, que ho està fent molt bé últimament, i dissabte va viure unes sensacions molt estranyes. Avui ens les ha explicat, aquest migdia, hem anat al PGA Golf de Caldes de Malavella, i allà ens ha explicat una mica tot el que va viure, i hem parlat de moltíssimes coses, de la polèmica que va tenir Mestuani, que ara són companys al vestidor, d'RDT, de la rivalitat espanyol-Girona, ell ara que està a l'altra banda. Bé, de moltíssimes coses.
I les entrevistes s'han de fer en el PGA, ets un lladre, tu,
Sí, i hem dinat molt bé, per cert, al PGA Golf Catalunya.
Per farsa t'ho dic.
Sí, és que el Girona s'entrena allà a vegades, i llavors ens han citat allà i hem dit, doncs anem.
Un puesto meravellós.
No m'he animat a fer uns forats perquè no teníem temps, sinó... Què anaves a dir?
No, que mal lloc per anar a fer entrevistes, sí, i tota la prèvia i el post.
Sí, sí, hem estat molt bé. La veritat és que és un lloc meravellós.
Un esclau com aquest de Qatar.
Sí, exacte. Sí, va, anem a la teca abans d'escoltar aquesta entrevista amb David López. I després, Joan Canyelles, des de Polònia, un dels catalans que està amb la selecció espanyola d'handbol. Avui ha començat el Mundial d'handbol. Del femení. Passem pàgina a la Supercopa, ja n'hem parlat molt. Demà a les 8 en directe a RAC1, que és Barça-Betis. Anem al cas del femení, que això és molt greu el que va passar ahir. Avui no hi ha massa novetats del que us vam explicar ahir, del cas d'aquesta alineació indeguda, saperes, del Barça femení contra l'Osasuna.
D'aquesta alineació recordem de Geise, que havia estat expulsada la temporada passada als quarts de la Copa amb el Madrid Club de Futbol. Avui sabem que s'han reunit els serveis jurídics del Barça per estudiar la situació, tot i que de moment el club blaugrana no s'ha posicionat ni en públic ni en privat sobre què faran a partir d'ara. Fins al moment, tot el que sabem és per boca del tècnic, de Jonathan Giraldes, en el sentit que la sanció, explicava ahir en roda de premsa, no constava al web de la federació. El problema és que ahir vam llegir també que aquesta sí apareixia a la intranet que comparteixen clubs i federació en aquest programa que tenen, el programa Fènix. En aquest sentit, avui consultàvem amb Yolanda Latorre, advocada especialitzada en dret esportiu, i escoltant-la queda clar que el Barça ho té pelut.
El fet de que el Barça no hagués rebut directament la notificació d'aquesta sanció, perquè en el moment que la jugadora va estar sancionada no pertanyia al Barça, no l'eximeix del compliment. Si a l'intranet la sanció encara consta al Madrid, doncs això és una errada de la federació. Això és evident que és un element que podria rebaixar la sanció, però en aquest cas la sanció és pèrdua del partit i no es pot perdre una mica, vull dir, o perds o no perds.
Per tant, el més probable és que el Barça li donin el partit per perdut, sent eliminatòria a partit únic, que el Barça quedi eliminat d'aquesta Copa de la Reina. I apuntant també a la responsabilitat, en aquest cas, més enllà dels clubs, de la jugadora.
El club també té l'obligació de mantenir la disciplina esportiva dels seus esportistes. En aquest cas, com et dic, la jugadora ha estat sancionada, i ja ho sap, i complint el codi ètic del Barça, doncs ha de ser honesta i hauria d'haver dit jo no puc sortir aquest partit. Al final tots han de ser transparents i honestos.
Osasuna, per la seva banda, ja ha denunciat aquest matí l'alineació indeguda. Ara qui decidirà serà el jutge únic de competicions no oficials. La previsió és que tinguem resolució la setmana vinent. Com dèiem ara, tot apunta que el Barça, com deia la Yolanda, s'haurà d'acomiadar de la Copa perquè se li donarà per perdut al partit, tot i haver guanyat 0-9 al Sadar. A tot això, recordem que ahir es va donar el mateix cas en el Villarreal 0-Sevilla 1. Les andaluses es van imposar, però el Club de la Plana ha denunciat l'alineació, en aquest cas indeguda també, de Nagore Calderón, que havia estat expulsada en el darrer partit de Copa de les andaluses, en aquest cas del mateix equip, del Sevilla, contra el Tenerife la temporada passada. En aquest cas el Sevilla n'era conscient, però la va fer descansar en partit de Lliga i va jugar ahir pensant que ja havia complert la sanció. Per tant, en aquest cas...
És més greu encara, sí. En aquest cas.
Tenien entès que podia complir la sanció a la Lliga, la van fer descansar i ahir la van fer jugar conscients, o, sota el seu parer, que ja havia complert el partit de sanció.
Abans de demanar-vos l'opinió sobre aquest cas d'alineació indeguda del Barça, avui hem estat fent algunes preguntes que ahir, amb la voràgine de la informació i de la notícia que van a sortir, no vam tenir temps de resoldre. Que és, per exemple, Roger, quin és el procediment quan hi ha una expulsió en la competició femenina, com la Copa de la Reina?
Ens explicaven que la federació comunica als clubs a través del correu electrònic